Ràdio Estel. Fundacions Ara i Demà.
És la nostra hora, és temps de fundacions. Benvinguts a tots al programa Fundacions Ara i Demà. Avui, diumenge 30 d'octubre de 2011, en aquesta edició ja número 33 del programa. Avui, una edició d'allò més científica, a través de dues fundacions amigues, com són la Fundació Ciència i Societat i la Fundació Carl Faus. A l'inici del programa ens acompanyarà la Cristina Junyent, que és directora de la Fundació Ciència en Societat. I poc després, sobre 3:15, xerrarem una estoneta amb el doctor Josep Maria Camarasa, patró de la Fundació Karl Marx. Tots dos ens donaran les claus de l'èxit de les seves fundacions i ens explicaran quins projectes són els que tenen al cap actualment. Però, com sempre, abans de conèixer les dues fundacions, m'adreço a vosaltres perquè interactuem una miqueta tots plegats. Recorda que si vols conèixer més a fons alguna de les fundacions que ens han visitat al llarg de la temporada, ja sigui la Fundació Ciència i Societat o bé la Fundació Karl Faus o qualsevol altra que hagi passat pel nostre programa, podeu entrar a la web de la Coordinadora Catalana de Fundacions, adreçant-vos al seu web, www.ccfundacions.cat. Per altra banda, si preferiu consultar algun dubte que tingueu, podeu enviar-nos un mail a info@ccfundacions.cat. Com sempre, al capdavant del programa, l'Alba Moles i la Montse Oliveres, fent tasques de producció, el Toni Huguet a les vies de so, i qui us parla, Marc Malloles. Ara sí, comença Fundacions Ara i Demà aquí, a Ràdio Estel.
Fundacions Ara i Demà.
La primera fundació que avui ens acompanya, la primera convidada, és la Fundació Privada Ciència en Societat. A la seva web es presenten com una fundació on creen projectes per omplir i ocupar el terreny entre el coneixement científic i la ciutadania. Bé, això sí, ens ho pots explicar en paraules més planeres, no sé si els nostres oients s'identificaran una mica. Parlem ara amb la doctora Cristina Junyent, que és directora de la Fundació. Molt bon dia.
Hola, bon dia i bona hora.
Explica'ns una miqueta, doncs, aquesta frase que encapçala la vostra pàgina web.
De fet, el que volem explicar és aquesta professió, diguem-ne, que és relativament nova, que fa d'interfàs entre científics i públic. Volem entendre què fan els científics perquè altra gent ens entengui a nosaltres com expliquem el que ells fan i com avança el coneixement.
Quina és la funció de la vostra fundació?
Mira, el nostre lema diu que és la promoció i l'estímul de la cultura científica. És a dir, això. Volem incrementar el coneixement científic de la societat en general.
I en qui treballeu? Quan parles de societat, a quina societat et refereixes?
Em refereixo a la societat general, a la ciutadania, podríem dir també. A diversos públics, diverses edats, diverses formacions, diversos sectors. I, de fet, toquem tot una mica, perquè, per exemple, hem fet activitats moltes amb l'Ajuntament, amb la Societat de Biologia, una filial de l'Institut d'Estudis Catalans, i hem fet, per exemple, l'any passat vam organitzar una conferència que en vam dir deliberativa, en la qual volíem que el conflicte que hi havia, sobretot l'any passat a premsa, sobre el magatzem de residus nuclears, sí, el magatzem temporal, saps, a les Terres de l'Ebre, doncs ens vam atrevir amb els companys d'ARC Mediació Ambiental a organitzar el que a altres llocs d'Europa es diu conferència de consens. En aquí no ens vam atrevir a tant, en vam dir deliberativa, perquè parts que estan en conflicte davant d'un determinat punt, una determinada qüestió social, es posin d'acord i s'arribi a una mena d'escrit, de text que s'elabora tots junts, tot tenint informació de científics, i que després es lliura al Parlament. A Dinamarca, per exemple, tenen molt d'èxit les conferències de consens i han aconseguit ciutadans que aconsegueixin aturar o canviar algunes lleis. Per exemple, la llei de coneixement del genoma d'una persona o de determinades característiques genètiques d'una persona a l'hora de fer una assegurança. O sobre telèfons mòbils, per exemple, no? I han pogut canviar legislació. Aquí, a la nostra conferència, que en vam dir deliberativa, vam elaborar un escrit amb tots els participants i el vam lliurar al Parlament de Catalunya.
Quan parlem de ciència, m'imagino que també la gent sobreposa una mica doncs, que has de tenir certs coneixements ja de la matèria, però com que ens estàs comentant, sobretot que va destinat a la societat, teniu fins i tot nens en edats escolars que estan a primària, no? Per tant, és per tots els públics en la paraula més extensa, no?
Mira, per tots públics, el que participem, com molts altres companys, també és a la Festa de la Ciència, que s'organitza la primera quinzena de juny al Parc de la Ciutadella, i la veritat és que penso com a públic també, perquè sempre que puc m'escapo a veure què fan els altres, que està molt bé. Quan estàs parlant amb la gent de tu a tu, el tens a la cara, tu pots veure com et respon l'altra persona i tu ajustes el teu discurs o la teva xerrada al nivell de la persona que tens al davant. També organitzem en àmbit local uns cafès científics al casal del barri, no? Això és iniciativa més personal, però estem encantats de participar-hi. I en aquí, doncs, passa el mateix. Convidem un científic, no li deixem que porti PowerPoint ni cap suport, perquè li diem que és com una sobretaula el dia de Nadal i que, bé, que ha d'explicar a la seva família de què va la seva recerca. I en allà volem, i crec que ho aconseguim bastant, que la gent que participa s'adoni que els científics són de carn i os, que tenen problemes com tothom, i que aquesta inquietud i curiositat que els mou, aquest neguit per conèixer i per respondre preguntes que ells es fan, doncs és molt gratificant. I tenen una vida, bueno, dura en molts aspectes, però és molt bona, no? Molt
sí, trencar potser una mica el tòpic, no? Aquest del científic, doncs, que va sempre amb la bata, amb les seves ulleres, una mica que ha ficat en el seu món, sense utilitzar cap mètode tecnològic i fer una xerrada planera, apropar, doncs, a la gent que està assistint al món de la ciència, que ha de ser interessant, però de vegades potser aquest món, aquesta barrera, no?, que de vegades s'imposa un mateix, de, ostres, això és molt complicat, potser no entendré res, no?
Sí, sí, això, de fet, ja se'n parla molt de les dues o de les tres cultures, no? Nosaltres considerem, o la societat en general, o està més ben vist dir i fer un esforç per entendre una sinfonia dodecafònica que per entendre un teorema científic. I, en canvi, la recompensa que obtens d'entendre qualsevol explicació científica és tan bona com mirar un quadre abstracte, no?
A més, dona la sensació que és això, pot ser una sensació que hagi tingut tothom quan, per exemple, feia matemàtiques i podia resoldre el problema i deia, ostres, això és facilíssim i per què no m'entenia, no? I al final toman aquesta fórmula i troben la clau de l'èxit.
Exactament.
Quin és el gruix de persones que formen part de la Fundació?
Mira, nosaltres som diverses, perquè nosaltres, com fem projectes que són o bé per encàrrec o bé per iniciativa pròpia, un desig que voleu, un projecte que tenim al cap i que volem desenvolupar, doncs muntem a l'equip segons el projecte. Per tant, el gruix de gent que som és molt variable. Muntem equips per projectes, som persones de base científica, bàsicament, gairebé tots som científics, molts biòlegs, però també físics i químics, i el que som tots freelancers laboralment i el que tenim en conjunt és que ens agrada treballar junts i ens ho passem bé treballant junts i estem de gust.
A més, heu de fer molta comunicació entre vosaltres, perquè al cap i a la fi, gent del mateix món, no? M'imagino que ja teniu unes xerrades que deveu revolucionar el món, no?, entre vosaltres, o què?
Home, no sé si arribem a tant, però ens ho passem molt bé i mirem que els productes que oferim o els serveis que oferim quedin el millor possible.
En quins projectes esteu immersos actualment, la Fundació Ciència i Societat, en Societat?
Doncs mira, ara estem fent per encàrrec una revista que es diu Omnicèl·lula, que ens la van encarregar des de l'associació del mateix nom, Omnicèl·lula, i la Societat de Biologia. També estem fent, el que et deia, els cafès científics, que convido tots els oients que vulguin venir a Sarrià, a la Casa Orlandai. També estem fent una col·laboració trimestral per la revista Tatano, que és el cavall fort dels petits. També col·laborem amb les aules de la gent gran. També col·laborem esporàdicament a la Festa de la Ciència. Són projectes, semblen que siguin molts, però són projectes. Els que són periòdics són en temps relativament dilatat, o trimestral o semestral, i els que no són periòdics o tenen un ritme anual, podríem considerar-los que tenen un principi i un fi, no? Llavors, fem un darrere l'altre.
L'Alba Moles m'acaba d'acostar a la revista Omnicèl·lula, que ens estaves parlant ara mateix. Té un gruix bastant considerable per ser una revista de ciència. On es pot aconseguir aquesta revista?
A la Societat de Biologia, la Societat Catalana de Biologia. Uh-huh. Després, quan doni, bueno, l'adreça de la nostra web, hi podeu contactar o...
Sí, després farem els contactes tot plegat, doncs, perquè els nostres oients acabin de situar i puguin buscar més informació d'avui la fundació que estem parlant. M'agradaria que ens expliquessis una miqueta, perquè clar, estem, a cap i a la fi estem parlant de ciència. Probablement molta gent, és el que dèiem al principi, aquest tema doncs, el tira una miqueta més enrere, però per què animaries a la gent a que s'apropés al vostre món? Perquè tu m'estàs parlant des de la vocació, que al cap i a la fi és el que m'imagino que tots els professionals tenen per cada una de les seves feines que fan, però per què animaries a la gent doncs, que provés i coneixis una miqueta més la ciència?
Mira, si em permets t'explico una anècdota.
Sí, tant.
El Keats, el poeta, va dir en un dels seus versos que Newton s'havia carregat la màgia de l'Arc de Sant Martí explicant el seu funcionament. I hi ha un científic molt bo que es dedica també a estudiar i a fer molta i molt bona comunicació científica, que és el Richard Dawkins, que té una càtedra a la Universitat d'Oxford, que ha escrit un llibre que es diu El arcoiris de Feynman i es basa en aquest vers de Keats. I diu que està totalment en desacord amb el poeta, perquè quan tu veus l'arc de Sant Martí, tu entens que les gotetes facin de prisma i facin els colors i, a més, disfrutes de la seva bellesa. Per tant, jo animaria la gent que aprenés ciència per això, per passar-s'ho bé.
Uh-huh. Per descobrir la màgia de la vida, no? Potser.
Sí, 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 i tant.
Quin és el contacte que teniu? Que abans m'has comentat això del Cafè Ciència. Per ser, quins dies els feus, els Cafè Ciència?
El tercer dimecres de cada mes.
Tercer dimecres de cada mes, eh?
Sí, a les 7 de la tarda.
A les 7 de la tarda. I al lloc on poden anar?
Al Centre Cívic Casa Orlandai, que està al costat de l'estació de Sarrià, de tren.
Uh-huh. Molt bé. Ens pots donar la pàgina web per acabar d'ampliar la informació als nostres oients?
Mira, són les 3 W, ciència en societat, tot seguit, .org.
I el telèfon?
93
203 203
17 32.
Doncs aquí teniu el contacte, les vies de contacte amb la Fundació Ciència en Societat. Apunteu bé, www.cienciaensocietat.org. I si no teniu accés a internet, podeu trucar al telèfon 93 203 17 32. Doncs, doctora Cristina Junyent, moltes gràcies per apropar-nos una miqueta la vostra tasca de la Fundació, per apropar-nos als nostres oients al món de la ciència i a veure si amb aquesta petita entrevista els nostres oients s'animen una miqueta i coneixen una miqueta més a prop a la ciència.
Moltes gràcies, Marc, gràcies. I Alba també, moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Fundacions Ara i Demà, amb Marc Maioles. Vols notícies, vols cultura, vols música, vols entrevistes, vols propostes i ho vols just quan a tu et vagi bé. Tu el que busques és la ràdio a la carta. Entra a www.radioestel.cat i fes un clic a Ràdio a la Carta. Podràs escoltar els nostres programes quan a tu et vingui de gust. Més fàcil impossible. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Perquè tu saps què vols i quan ho vols.
La segona fundació que ens acompanyarà avui al programa té un toc internacional, diria jo, molt marcat. Karl Faus va ser un gran mecenes i, a més, el creador del fantàstic jardí botànic Marimurtre, situat a Blanes. Bé, primer de tot, m'agradaria doncs, que el doctor Josep Maria Camarasa ens expliqués una miqueta què és la Fundació Karl Faus.
Bé, la Fundació Karl Faus d'avui és una fundació de gaire científic i educatiu, que gestiona el Jardí Botànic Marimurtre i tot un seguit de programes tant de divulgació científica com de recerca i conservació, sobretot de conservació d'espècies vegetals. Tenim un banc de germoplasma i, de fet, el segon banc de germoplasma de Catalunya i ens ocupem sobretot de tractar espècies en perill d'extinció o amenaçades i també tenim cura de les varietats hortícoles de les comarques més properes al Jardí, bàsicament la Selva i l'Alt Maresme i la Conca de la Tordera. La nostra fundació, és hereva d'una fundació més antiga que, malauradament, no va poder progressar a causa del franquisme. La nostra, en teoria, la nostra fundació hauria de fer l'any que ve 75 anys. L'any 37, Karl Faust estava de vacances a Alemanya, on tenia una casa, a Baviera, concretament, quan va esclatar la Guerra Civil, i naturalment no va poder tornar a Catalunya fins més enllà de l'any 39, ja molt a finals de l'any 39. Però entremig va fundar a Basilea una fundació internacional en la qual hi havia participació de moltes institucions científiques europees i que no va poder tenir continuïtat després per les circumstàncies legals de la legislació franquista. Vull dir, era impossible una fundació internacional que tingués béns a Espanya i que, en canvi, l'administrés un estranger des de Suïssa. Era una cosa impossible en els temps d'autarquia. I després de molts esforços, finalment, Faust, molt poquet abans de morir, va haver de crear una fundació d'acord amb la legislació espanyola del moment, que és la que ha anat variant també en funció de les legislacions de cada moment fins al present.
Que és la que neix l'any 1951.
Que és la que neix l'any 1951, just un any i busques abans de la mort de Faust.
Quin creus que és l'objectiu pel qual neix la fundació?
Bé, la fundació és molt clar. Faust ho va definir molt clarament. Ell el que volia era oferir als científics europeus de qualsevol lloc, sobretot ell pensava naturalment en els del nord d'Europa. Ell venia d'allà i la seva obsessió era la Mediterrània, o sigui, era un home amarat de...
No teníem el gust, eh?
Amarat de Goethe, diguem.
No,
o sigui,
el
Goethe del viatge a Itàlia i el Goethe del Wilhelm Meister, dels anys de formació del Wilhelm Meister. Llavors, ell molt jove, va venir a Catalunya, es va establir a Barcelona, va ser un empresari d'èxit, va crear una empresa que encara existeix, Faust i Kampmann, dedicada als temes de mecànica de fluids, tuberies, motors, etc. Quan va fer 50 anys va decidir que ja en tenia prou i que volia fer el que era de debò la seva vocació, que era treballar per la ciència. I treballar per la ciència per ell era això, oferir als científics del nord d'Europa un espai, un recer confortable i amb un paisatge molt ric, tant per lo que era el jardí pròpiament, que es va començar a crear a partir dels anys 20, com per l'ambient general. Penseu que està el Pinyol, bueno, el Pinyol no, el començament de la Costa Brava, però una de les cales més maques, vull dir, de tota la costa, el jardí. Doncs això, era oferir això. I possibilitats de recerca en un ambient idíl·lic.
Uh-huh. T'haig de confessar, no és cap secret ni molt menys, però jo estiuejo a Lloret, que està a tocar de Blanes, i realment el Jardí Botànic Medimordrà és poc menys que espectacular, eh? És una cosa única que tenim aquí a Catalunya, que a vegades no li donem potser el valor que té.
Efectivament, en aquest moment, de fet, pròpiament Jardí Botànic, només n'hi ha dos a Catalunya. El de Barcelona, que és molt recent, s'ha creat aquests últims anys, i el de Blanes. Vull dir, tots els altres que porten l'etiqueta de Jardí Botànic no ho són, perquè no hi ha un element de recerca. Uh-huh. Nosaltres sí que tenim aquest element i, a més, el tenim vocacionalment, diguem, perquè és la passió del fundador.
Uh-huh. Quin tipus de gent visita el Jardí Botànic? És gent interessada en la ciència o ja absolutament de tot? Perquè, a més, esteu situats en una zona on hi ha molt estranger.
No, hi ha de tot. De fet, afortunadament per nosaltres, perquè si no aprofitéssim l'allau turístic de Lloret, per exemple,
sí.
De Blanes mateix, no cal dir, i de tot l'entorn, doncs segurament no tindríem tants visitants. I heu de pensar que els visitants són l'única font d'ingressos de la Fundació, pràcticament. n'hi ha alguna altra, però molt cara. Ara, en aquest moment, hi ha hagut una baixada. Bueno, en aquest moment sembla que es comença a recuperar, però hem passat uns anys molt difícils, molt, bueno, que fins i tot ens han obligat a retallar alguns projectes que teníem, simplement perquè les visites han baixat.
Doctor, quin tipus de persones formen la Fundació?
És una tipologia molt variada, tot i que no som gaire nombrosos els patrons. Hi ha, per una banda, podríem dir els científics. Hi ha un exprofessor, vaja, ja està jubilat de Tolosa de Llenguadoc. Hi ha un altre professor de la Universitat de Barcelona. N'hi ha hagut un de la Facultat de Farmàcia fins fa poc, que ha estat renovat. Això per una banda. I per una altra banda hi ha homes d'empresa. Hi ha un director d'unes caves, hi ha un propietari d'una empresa, diguem-ne, immobiliària, etc. Hi ha empresaris també. I després, doncs, hi ha persones que han succeït anteriors patrons. És a dir, quan es va crear la Fundació, d'alguna manera era com hereditari el càrrec de patró. Llavors, i a més, havia de ser internacional. La meitat havien de ser catalans o espanyols i l'altra meitat havien de ser estrangers. I això s'ha mantingut. I hi ha, doncs, encara algun dels descendents d'aquestes nissagues, diguem.
Per tant, molta varietat, m'imagino.
Molta varietat,
també,
sí.
També, com comentàvem al principi del programa, també que avui estàvem parlant amb la doctora Cristina Junyent de la Fundació Ciència en Societat, també ens explicava que hi havia moltíssima gent de diferents perfils, no? Imagineu si és important la fundació amb la qual estem parlant avui, que l'any 2009 la fundació té l'honor de rebre la Creu de Sant Jordi. Per tant, gran reconeixement, amb la qual significa que la fundació fa moltíssimes activitats. Quins són els projectes que teniu per aquesta propera temporada?
Bé, de fet, aquesta temporada és una temporada de continuïtat fins allà on puguem. Hi ha els programes habituals de simplement de mostrar el jardí i d'acollir grups, doncs, tant d'escolars com d'adults per donar-los coneixements de botànica tradicionals, també de conservació. Aquesta orientació cap a la conservació és molt important per nosaltres, també tant pel que fa a espècies en perill com pel que fa a varietats hortícoles, també en perill, en definitiva, perquè s'està perdent molta biodiversitat en espècies doncs, comestibles, diguem, o econòmicament explotades. I, en canvi, moltes d'aquestes varietats no sabem fins a quin punt poden tenir un valor doncs, genètic important.
M'agradaria, tens un altaveu, perquè els oients que ens estan escoltant, doncs no sé si ja sigui el proper estiu o d'aquí uns mesos, es plantegin visitar el vostre jardí. Per què els animaries a que anessin a visitar el Jardí Botànic Marí Mortrà?
Home, jo diria que per qualsevol visitant, li interessi o no li interessi la botànica o la conservació, és un lloc autènticament paradisíac. Jo crec que és el lloc més paradisíac que queda a la Costa Brava. Sobretot la zona, doncs, el mirador de l'Inné, per exemple, que és un templet preciós, clàssic, que està abocat al mar, és una meravella el paisatge que es domina des d'allà i l'espai de mar. Un altre mirador molt maco és el mirador de Margalef, que també dona mar obert i és una meravella. O sigui, això pel que no estigui especialment interessat per res, simplement passejar-se per allà i perdre's i veure el paisatge que es pot contemplar ja és extraordinari. Pel que, a més, li interessi la botànica, la jardineria, doncs allà té oportunitat de veure moltes coses que no es veuen en cap altre jardí que hi hagi a prop. No sé, tenim una palmera xilena, per exemple, que és un dels dos únics exemplars que hi ha a Europa. Tenim, episodis de paisatge, o sigui, el que se'n diuen fitoepisodis, que es reprodueixen espais d'Àfrica del Sud, de Xile, de Califòrnia. Això també ho poden veure en el Jardí Botànic de Barcelona, però allà està en un marc molt, molt més acollidor i molt més efectiu. Vull dir, no és per desvalorar el de Barcelona, però té un punt de fredor a causa de l'arquitectura que està, bueno, l'arquitectura actual, que no és allà. Allà hi ha una calidesa, hi ha un punt de calidesa, si voleu, potser un excés de romanticisme del fundador
ja
i dels que l'hem succeït, però que jo crec que el fa molt atractiu. I finalment això, i els que vulguin aprofundir més, doncs tenen una oportunitat de posar-se en contacte amb l'equip tècnic i científic del jardí, doncs per aprofundir més en temes
de genòmica
o de conservació.
Doncs si voleu visitar la seva pàgina web i us acabeu de convèncer amb les il·lustracions que tenen, podeu visitar la web www.marimurtra.cat i allà doncs, podreu acabar de xafardejar i després decidir-vos ja sí anar a visitar aquest jardí botànic. Doctor Josep Maria Camarasa, patró de la Fundació Carl Faus, moltes gràcies pel teu temps per apropar-nos a aquesta fundació i sobretot que tingueu moltes visites.
I tant de bo. Moltes gràcies.
Gràcies.
Fundacions ara i demà. Els diumenges a 12:15 del migdia.
Com sempre, abans d'acomiadar-nos, toca donar alguna proposta, alguna activitat, perquè podeu fer els propers dies. És l'agenda de les fundacions. El dimarts dia 8 de novembre, la Fundació Hospital de l'Esperit Sant de Santa Coloma ha preparat una jornada d'allò més interessant. Amb el nom Jornada d'Abordatge Pràctic dels Factors de Risc Cardiovascular, els experts en matèria de l'hospital faran una xerrada pràctica per a tots els assistents. La conferència serà a partir de les 3:30, de 3:45 del proper dimarts 8 de novembre a l'Avinguda Mossèn Pons i Rabadà, sense número, de Santa Coloma de Gramenet. La Fundació Pau Casals ha preparat una sèrie de concerts a la Vila Museu Parc Pau Casals alguns diumenges fins a finals d'any. Les properes cites seran el proper diumenge 6 de novembre. A més, diumenge 13 de novembre o el diumenge 11 i el diumenge 18 de desembre seran altres dates on la música sonarà a la Vila Museu Pau Casals. Tots els concerts començaran a les 12:00 del migdia. Per a més informació, podeu consultar la web de la Fundació Pau Casals www.paucasals.org.
Fundacions Ara i Demà, a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Doncs amb aquestes dues propostes de l'agenda que us aprovem cada setmana, us diem adeu. Donem per finalitzat aquesta edició ja número 33 del programa Fundacions Ara i Demà. Recordeu que si necessiteu més informació o voleu més propostes d'agenda, podeu entrar a la web de la coordinadora, que és www.ccfundacions.cat. Allà podreu ampliar tota la informació que necessiteu. Ens tornem a veure el proper diumenge, així que feu bondat. I això, fins la propera setmana amb l'edició ja número 34. Vagi bé.
Ràdio Estel.